Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'amnistia que s'està acabant de cuinar a foc lent a Brussel·les ens situa ja en el punt d'ebullició final que portaria Pedro Sánchez a aconseguir molt possiblement els dies 9 i 10 d'aquest mes la seva investidura. A quin preu? Doncs el de desdir-se del que va prometre diverses vegades en campanya electoral per activa i per passiva. Amnistia no, va dir i va repetir en debats i entrevistes, mentre que ara insisteix en que amnistia sí, en nom d'Espanya i fent de la necessitat, com ha dit, una virtut. L'amnistia pot ser considerada per alguns com una necessitat per a resoldre la qüestió catalana i posar el comptador a zero dels fets de l'octubre de 2017, però a qualsevol persona informada, i els oients de COPE ho estan, sap que no és així i que aquesta promesa amnistia és el preu de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. El problema no és l'amnistia en si mateixa, sinó les motivacions amb les quals s'ha plantejat. Argumentar que si no hi ha amnistia s'aniran noves eleccions i que poden venir la dreta i l'extrema dreta és admetre que el Partit Socialista i els independentistes que li prometen el suport perdrien vots i escons i si aquesta política es sotmés a unes urnes d'aquí uns mesos. La visita a Brussel·les dels missatgers de Pedro Sánchez per donar pleitesia a un fugit de la justícia com Puigdemont, un Puigdemont somrient i amb les claus del pròxim govern a la seva butxaca, pot beneficiar a Pedro Sánchez, però alhora fomentar també una divisió dins del Partit Socialista i també dins del seu electoral de cara a unes possibles eleccions al pròxim mes de gener. Per què? Doncs perquè davant de la generositat de l'Estat, l'independentisme que representa el fugit Puigdemont no ofereix res a canvi, ni tan sols una renúncia al referèndum o un reconeixement que alguna cosa es va fer al marge de la llei en els fets de l'1 d'octubre de 2017. Tot al contrari, l'amnistia que preparen Sánchez i els independentistes contempla deixar nets del tot, per exemple, Tsunami Democràtic i a tots els CDR, inclosos els processats per organització terrorista. És a dir, com si no hagués passat res durant els fets del dia 1 d'octubre, durant els fets del referèndum il·legal del any 2017. Bona tarda, sóc Carlos Rosada i com cada dia a aquesta hora, en el Mar Puerto, notícies en forma de titulars. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Aquest dilluns té aquestes notícies.
Doncs, malauradament, hem de començar informant que un motorista de 25 anys ha mort en un accident a l'N2 a Fornells de la Selva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle va sortir de la carretera i el conductor i únic ocupant de la motocicleta ha perdut la vida. Enguany ja són un total de 130 persones, les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I també ha mort un taxista que es trobava hospitalitzat després de ser agredit per un motorista a Barcelona. El jutge va deixar el presumpte autor en llibertat abans que la víctima morís. I seguint en qüestions de trànsit, hem sabut que els bombers de la Generalitat han intervingut una trentena d'incendis relacionats amb patinets elèctrics entre l'1 de gener i el 30 de setembre d'aquest 2023. La comarca on s'han registrat més accidents d'aquesta mena ha estat el Baix Llobregat, amb 8 incidents detectats, i la segueix el Vallès Occidental, amb 5 focs vinculats a aquests vehicles. En educació, l'Ajuntament de Barcelona hem d'informar que transformarà un total de 12 patis de centres educatius a través del programa Transformem els Patis durant aquest curs. Amb això es busca naturalitzar l'espai d'esbarjo i de joc i la comunitat educativa del centre estarà cridada a participar en el seu disseny. Les obres es faran a l'estiu. I també notícies pel que fa a les vendes a les grans superfícies, les quals van pujar un 3,6% durant el setembre a Catalunya. Un increment que, segons l'IDESCAT, ve motivat únicament per l'augment de l'alimentació. Acabem, però, avui explicant que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 1.392 plantes de marihuana en una nau industrial de Llagostera, a Girona. Tres homes han estat detinguts com a presumptes autors de delictes de tinença d'armes contra la salut pública i també defraudació de fluid elèctric.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns amb moltes estones de sol, sobretot aquest matí, només algun ruixat aquesta tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. Reculen una mica les temperatures, una setmana que es presenta sense canvis importants. No esperem pluja i el vent també, que està protagonista a les últimes hores arreu de Catalunya, afluixarà. Com està la xarxa viària en aquests instants? La Mireia Camals t'ho explica. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. L'autovia 2 està tallada a Sidamon en sentit Barcelona per un accident. Això ha provocat 2 quilòmetres de retenció. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per la Nacional 240. Es dona pas alternatiu a Lleida per un altre accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la C-17 hi ha 2 quilòmetres de cua a Parets del Vallès en sentit nord per anar cap a Vic. A la T7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en sentit Girona i a la ronda litoral la B10 10 i a 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre la zona franca i el port en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti. Con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El pròfug Carles Puigdemont continua apartant els cargols a Pedro Sánchez, que veu com el rellotge avança i des de Waterloo no dona el vistiplau a la seva investidura. Avui continuen negociant i mentre des del PSOE asseguren que tot va sobre rodes, des de Junts hi ha mutisme. Puigdemont vol incloure en l'amnistia que està negociant amb el PSOE casos que no estan relacionats directament amb el referèndum il·legal del dia 1 d'octubre, és a dir, casos com els de Miquel Buch, l'excol·laborador d'ETA i advocat d'independentistes Gonzalo Boye i fins i tot el de Laura Borràs. Aquest és l'escull d'una negociació que els socialistes enfoquen a contrarrellotge, ja que aposten per celebrar la sessió d'investidura aquest dijous, per la qual cosa la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'hauria de convocar demà dimarts. A hores d'ara, sembla ser que no hi ha fumata, Yolanda Canales.
No hi ha, i de fet, ni de la banda socialista ni de la banda de Junts fan estimacions sobre quan serà possible tancar l'acord. De moment s'estan intercanviant documents sobre la llei d'amnistia per afinar i que no quedi res despenjat, segons diuen des de Junts. En tot cas, i a l'espera de com acabin aquestes negociacions, el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliva Ceu, Carlos Pérez del Valle, ha avançat que un cop aprovada la llei d'amnistia, l'expresident Carles Puigdemont podrà tornar a Espanya quan vulgui i sense cap problema legal. I sobre la llei d'amnistia en concret, que per Puigdemont ha de ser com un calaix de sastre on s'hi puguin acollir tots els que ell vulgui, el catedràtic Pérez del Valle considera que trenca el principi d'igualtat que estableix la Constitució per a tots els espanyols i denuncia en declaracions a COPE la falta de justificació per aprovar-la.
El problema, sobretot, és quina és la justificació. Perquè moltes vegades en el dret, en l'ordenament jurídic, hi ha diferències de tractament de les persones i, per tant, no hi ha igualtat. No? El problema és per què la desigualtat, en aquest cas. No?
El catedràtic creu que una llei d'aquest abast, una llei d'amnistia, necessita de consens social i considera que no és suficient que es tramiti com una llei orgànica i, per tant, es pugui aprovar amb una majoria qualificada, sinó que aquesta majoria hauria de ser reforçada.
Mentrestant, Esquerra Republicana afirma que tota la causa judicial contra l'independentisme és persecució de la justícia contra els independentistes i constata que la corrupció és corrupció. Raquel Sanz, la portaveu d'Esquerra, avisa que el partit revisarà el test final de la llei d'amnistia abans de decidir si el signa o no. Una llei d'amnistia que, recordem-ho, estan pactant també hores d'ara a Brussel·les els dirigents del PSOE amb el pròfug de la justícia Carles Puigdemont. Cop policial als estafadors del fals fill, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que operava arreu d'Espanya. El frau consisteix a reclamar diners a víctimes a través de missatges al mòbil fent-se passar pel seu fill. Els Mossos han explicat al Sergi Peidró com evitar caure en el parany.
El grup criminal enviava el missatge a moltes persones i alguns ciutadans creien que realment parlaven amb el seu fill i transferien els diners. Per això és essencial contrastar si aquest missatge és real i trucar al fill per saber si és veritat. El sotscap de la unitat d'investigació de Premià de Mar, el sergent Carlos Lamiel, explica com evitar aquest tipus de fraus.
En un principi, quan se llega un missatge d'aquest tipus, que llega un telèfon desconocido, lo que habría que hacer primero es contrastar la... lo que es los datos, a ver si es en verdad, si le ha pasado esto a su hijo o no. Es llamar a tu hijo y confirmar si le ha pasado este hecho.
El grup criminal normalment ha concentrat 2.000 i 3.000 euros per transferència i en total ha estafat més de 60.000 euros. En l'operació s'han detingut 17 persones a Catalunya, algunes de les quals han quedat en llibertat després de declarar en seu policial. Carlos Lamiel exposa els detalls dels presumptes autors.
Muchos de los detenidos, como son personas que son las mulas, estas personas se le cogió declaración en comisaría y se dejó sin efecto la detención. Y pasaron a disposición 6 personas. Esas 6 personas en principio declararon en el juzgado de Mataró y posteriormente quedaron en libertad con cargos a la espera de juicio.
Els detinguts són presumptes autors de delictes de pertinença a un grup criminal, estafa, coaccions, detenció il·legal i robatori amb violència i intimidació.
I els Mossos han desallotjat aquest matí un pis ocupat per un jove a l'edifici conegut com la Casa Orsola, ubicat al número 137 del carrer Calabri de Barcelona. La policia ha identificat diverses persones que s'havien concentrat a les portes de l'immoble per impedir l'actuació policial. N'ha informat la xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample i també fons dels Mossos d'Esquadra. Poc després d'un quart de 10 del matí han arribat fins al punt una desena de vehicles Arro de la policia autonòmica. Els agents han acordonat la zona amb els furgons i han procedit a retirar una a una les persones que havia bloquejat l'accés al bloc. Tot plegat ha generat alguns moments de tensió. Aquesta era la segona vegada que s'intentava executar aquest desnonament. I ara, a aquesta hora, 2:45, l'Andrea Gavarró et proposa descobrir quins són els objectes més rars que la gent oblida dins d'un taxi. Et sorprendràs del que li han explicat aquest matí els taxistes de Barcelona. Des de mòbils que han trobat, passant per dentadures o també per aigües. I què més, Andrea? Bona tarda.
Y una vez se me dejaron un taca-taca, una señora mayor entró que no podía caminar y salió corriendo, ya que no lo necesitaba.
Bona tarda, Carlos. Aquest és l'oblit més estrany que m'han explicat avui quan he sortit al carrer per conèixer, de la mà dels propis treballadors del sector del transport privat, quins són els objectes que més es perden. Segons els mateixos conductors, entre els objectes que més es descuiden habitualment estan els mòbils, les claus i les ulleres.
Lo que más se suelen dejar son paraguas, gafas, móviles...
Paraguas, móvil...
Móviles, los zapatos, tal...
Pel que fa al moment àlgid d'oblits, alguns conductors, com el Mario o l'Albert, creuen que no hi ha una franja horària concreta en què la gent s'oblidi més les coses.
No, és indistinto, ¿eh? No tiene por qué haber una franja horària.
D'altres, com l'Antonio o el Joan, coincideixen amb l'enquesta en què sí existeix un patró en quant a dies i hores. Així doncs, els dies que més s'extravien objectes són els dilluns a primera hora i els caps de setmana a la matinada.
Sobre todo por la noche, fines de semana. Sí, madrugada, cuando salen de discoteca, de sitios de haber bebido un poquito.
Valmente por la mañana.
Segons la mateixa enquesta, les ciutats espanyoles on més objectes es perden durant els trajectes són Madrid, Barcelona i València. I, en canvi, aquelles on la gent es cuida més de les seves coses són Saragossa i Castelló.
Gràcies, Andrea. Aquest dilluns estem radiografiant els diferents sectors ramaders que afronten un context força complicat. Els costos de producció tornen a créixer, la sequera està reduint la producció de cereals amb l'encariment del preu del pinso i a tot això s'hi ha d'afegir un augment de la pressió burocràtica i el poc prestigi que té el sector entre els més joves per dedicar-s'hi. Tot plegat dibuixa un panorama poc engrescador, tal i com contempla un estudi elaborat pel professor de la Universitat de Lleida, Daniel Villalba, amb qui parlarem d'aquí un moment. Abans, però, escoltem el Sergi Tor, que a Herrera en Cope i a Catalunya i Andorra aquest matí ha visitat una explotació ramadera a les comarques de Ponent. Sergi, quina fotografia ens pots fer?
Doncs a Carles m'ha deixat una imatge que el canvi i l'adaptació haurà de ser més urgent del previst ja per una qüestió de supervivència. A Catalunya actualment hi ha 2.500 granges i aquest matí a Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra hem visitat la granja Pifarré a l'Horta de Lleida. El seu propietari, Carles Pifarré, ens ha confirmat que l'estudi de la Universitat de Lleida on pronostica que la meitat de les granges a Catalunya desapareixeran abans del 2030 és creïble.
Cada vegada el rendiment de les explotacions és més minso i ara els últims anys s'està pujant els preus dels cereals, de la palla, en general de tot el que és l'alimentació dels animals i de fet tu rebies unes ajudes a nivell europeu, cada any van retallant i ha arribat a retallar fins al 70% o 80%.
Aquest estudi constata que la mitjana d'hores setmanals destinades pels ramaders a la feina supera les 68, tot i que molts hi dediquen més de 100 hores setmanals. La mitjana de vacances anuals és únicament de 8 dies. Amb aquestes xifres laborals i una menor productivitat econòmica, Pifarré diu que no hi haurà relleu generacional.
Molt probablement que aniran perdent pagesos cada any a Catalunya pel tema de que pues, els fills que venen darrere dels pares veuen que el negoci no fortueix i sempre van esperant, l'any que ve serà millor, l'any que ve serà millor, i quan tu veus que fa 2-3 anys que estàs aguantant i amb pocs beneficis, pues, al final penses...
El sector ramader i carni a Catalunya representa el 30% del volum de negoci del sector agroalimentari en la seva totalitat i un 17% del número d'empreses. Si especifiquem en la producció lletera, hi ha actualment 72.000 vaques d'aptitud lletera a Catalunya amb una producció superior als 700.000 litres de llet. Granja Pifarrer ja ha deixat fa anys la producció lletera i es dedica a l'engreix d'una nova via d'ingrés. També fa visites escolars per ensenyar la granja. Potser el futur, amb la anunciat tancament de la meitat de les explotacions ramaderes.
Ja heu escoltat el que ens explicava el Sergi Tor aquest matí des de l'explotació agrària, en la que ha estat doncs, un matí d'interès pel món de la ramaderia en general, i que ve confirmar aquest titular que et dono ara. El 80% dels ramaders no se sent valorat i més del 50% preveu plegar abans de 2030. Això ho diu un estudi elaborat pel professor de la Universitat de Lleida, Daniel Villalba, que ens escolta ara mateix. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, això pinta malament, eh? Què es pot fer per donar la volta a aquest títol que acabo de donar?
Bueno, jo en primer lloc voldria aclarir una miqueta el titular, perquè parleu d'explotació en ramadera.
Sí.
I, de fet, l'estudi està concentrat en ramaderia de producció de llet. D'acord? Que no vol dir que els altres sectors no estiguin malament, però diguéssim que el de llet particularment...
És el que t'has fixat tu, vamos.
Això mateix, i té una situació més complicada del que vam fer veure l'enquesta, no? Que només va posar sobre paper coses que ja sabíem, no? Hi ha un problema d'econòmic, del preu que se'ls paga als ramaders pel seu producte, per la llet, i també dels costos que tenen els aliments que compren pels seus animals. Però això és complicat i s'està provant de fer coses des de l'administració, però és un mercat obert i és complicat. Però hi ha una altra visió de l'enquesta, que és la part social, no? El reconeixement de la seva activitat, el reconeixement de la feina que es fa a la ramaderia i la gestió del territori, i que la gent vulgui també participar i treballar aquestes granges, és una cosa que també ha sorgit a l'enquesta.
Que és una assignatura pendent, i a més, quan m'imagino que no hi ha relleu generacional, no?
Bueno, en relleu generacional sí que n'hi ha, però aquest relleu generacional és un relleu que vol una explotació que tingui també una qualitat de vida mínima, i per tant busca un personal per contractar, i aquí hi ha el problema, que no troben... Potser tenim granges que voldrien fer un relleu, però veuen que no volen continuar fent, que diria, 120 hores a la setmana, com és el que estan fent els seus pares.
Sí,
i per tant, per no fer-ho, han de contractar personal, i justament és un problema que hem vist a l'enquesta, no? Un dels que hem vist. La contractació de personal, que la gent no veu aquesta activitat com una feina reconeguda mínimament.
Clar. I m'imagino també que després hi ha un altre tema que deu reflectir-se també, i que molts pagesos i ramaders diuen: la burocràcia. Molt inundats de burocràcia estan els pagesos ara mateix, no?
Sí, és que dèiem, no? Quan una persona treballa a la terra i dedica moltes hores, està amb les vaques cada dia munyint, i a sobre té una càrrega burocràtica important, es col·lapsa, no? I moltes de les coses que ha de fer no les pot fer o no les fa bé, i arriben multes, i llavors es converteix en un altre problema afegit a l'economia i a la part social.
I m'imagino també, Daniel, que els recursos econòmics tampoc ajuden gaire que hi hagi més gent que es vulgui dedicar a aquest món de la ramaderia. Engegar un negoci requereix una inversió inicial que, aviam, molts no deuen disposar tampoc d'uns fons importants, no?
Tenir terra o comprar terra o arrendar terra és molt costós, i comprar animals també. És molt complicat que una explotació nova sorgeixi, i més, com dius tu, amb les inversions que hem de fer. Per tant, per això hauríem de promocionar el manteniment de les que hi són, no? Que
clar,
també tenen uns problemes de capital important, però almenys ja tenen una part de la feina feta.
Daniel, el treball que tu has fet, suposo que també pots haver definit un perfil del ramader que encara està aguantant. Quin seria aquest perfil aproximat?
Bueno, de fet, és complicat, perquè a Catalunya, tot i que tenim una homogeneïtat entre granges, també hi ha diferències. Llavors, aquí tenim diferents tipus de ramaders que sembla que podrien continuar. Hi ha els grans ramaders, o sigui, grans explotacions que estan molt tecnificades i estan optimitzant costos i per tant, aprofitant més els recursos, i aquests potser tenen més possibilitat de continuar. Però també hi ha ramaders petits que han potser diversificat la producció, que tenen una venda, un valor afegit al producte, i que també sembla que podrien continuar. De fet, els que més dubtosos són els intermitjos, els que no tenen ni una gran ramaderia, ni una valor afegida de producte, ni uns costos elevats de producció.
Daniel, ja per acabar, tu, mirant de cara al futur, mitjà, llarg termini, veus el gol mig ple, el gol mig blut, mig buit en el sector de la ramaderia?
Bueno, el de la llet és un got bastant mig buit, però hi ha actuacions que s'estan fent que igual se'n van tard, però que em donen una miqueta més d'optimisme, no? Però és un sector complicat de mantenir al nivell que tenim ara mateix. Per tant, un got mig ple, mig buit, però que suposo que intentarem omplir.
Depèn de com es miri, eh?
Correcte.
Molt bé, Daniel, doncs moltíssimes gràcies. Aviam si hi ha noves vocacions al món de la ramaderia, gent que es vulgui involucrar, que tingui ganes de treballar, que segur que hi ha gent que vol fer-ho, i les administracions que també s'impliquin una mica més i donin una mica d'oxigen a tot el sector. Daniel Villalba, professor de la Universitat de Lleida. Gràcies, bona tarda.
Molt amables.
Molt bé, doncs aviam si amb aquesta música tan discotecària i tan alegre doncs s'animen i el món de la ramaderia dona un empeny tan davant que ja ho necessita. Hem d'arribar al moment de fer una pausa per publicitat i després t'expliquem una iniciativa pionera a Catalunya i també a la resta d'Espanya per reduir el dolor en persones que tenen fibromiàlgia. T'ho explicarà la Mar Puerto després d'aquestes recomanacions publicitàries.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia la conexión. Cada día, 1,5 millones de personas utilizan 4.000 trenes diarios de cercanías y media distancia. Además, conectamos 70 ciudades con 300 servicios de alta velocidad.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé, aquí en TV5.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, aquest dilluns, la Mar Puerto t'explica com és aprofitar els beneficis de l'aigua de mar per reduir el dolor i millorar el benestar emocional. És el que pretén un programa pioner que ha posat en marxa un centre d'assistència primària a Llançà, a l'Alt Empordà, per persones amb fibromiàlgia. I han pres part un grup d'entre 40 i 75 persones que tenen ja doncs, aquesta edat, aquesta franja d'edat, 40 i 75 anys.
Doncs han estat un total de 9 sessions grupals a la platja del Port i serviran d'avançala per un futur estudi científic on està previst que participin més persones afectades per aquesta malaltia. En aquestes sessions hi han participat 10 dones d'entre 40 i 75 anys i la sensació general ha estat bona. Ens ho ha explicat la responsable del projecte, Xènia Ros.
El conjunt dels exercicis suaus i també doncs, tot aquest suport que es fan unes amb les altres, no? És el que ha fet com el, que això hagi anat tan bé, que estiguin anant tan bé, perquè tenen ganes de continuar. La salut no només és física, no? Quan tenim en compte la salut com a cosa integral, vol dir que hi ha el físic, hi ha el emocional, el social. Totes les sessions, de fet, acabem en silenci, deixant-nos amarar de la bellesa del mar, també.
A més, des de Sommar també tenen un altre objectiu comú. D'una banda, la salut de les persones, però d'una altra també la salut del mar. D'aquí que sorgís la idea d'aquesta iniciativa després de detectar que hi havia moltes persones amb dolor crònic a les consultes i que la majoria patien fibromiàlgia.
És com si no hi ha unes medicacions, no?, que realment funcionin, sinó que és més un... S'ha vist que el que es necessita, no?, doncs és tot un procés així, no?, més global de la persona, no? Llavors, ja fa molt de temps que s'està investigant aquesta malaltia, que clar, són uns dolors que la persona pateix i li van canviant de lloc i d'intensitat i no hi ha com una molta informació de com què fer amb això, no? Llavors el que s'està veient és que milloren quan tenen això, tot un seguit d'exercicis suaus i sobretot que se sentin acompanyades.
Així doncs, una malaltia encara molt desconeguda, sovint també invisibilitzada, i que el cap de llançar afecta ni més ni menys que al voltant d'un 2,5% de la població.
Gràcies, Mar. I ara t'explico que convertir el polígon de la Zona Franca en el districte 4.0. Aquest és un dels objectius del màxim responsable del Consorci, Pere Navarro, amb l'ampliació de l'emblemàtic edifici D-Factory. Navarro ha estat al programa Converses, l'ha escoltat el Santi Espasa.
El delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, s'ha mostrat convençut amb l'ampliació del D-Factory amb un segon edifici de 100.000 metres quadrats. Navarro ha afirmat que serà un èxit i que la zona es pot convertir en el districte 4.0 de l'àrea metropolitana de Barcelona.
De manera que tota aquella part del delta del Llobregat, que és el polígon industrial de la Zona Franca, es pugui convertir d'alguna manera en el districte 4.0. No només de Barcelona, sinó que estem parlant de l'àmbit metropolità.
En aquesta línia, Navarro vol accelerar la construcció d'aquesta segona fase i ha posat com a condició que l'aspecte físic del nou edifici sigui com l'actual i que l'objectiu sigui crear indústria 4.0 basada en tecnologies intel·ligents. El delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca s'ha referit a la nova construcció com un campus on només conviurà indústria 4.0 pel fet d'ajuntar aquest tipus de tecnologia en un mateix espai i poder crear una fàbrica d'oportunitats i de creació d'ocupació.
Volem que sigui una unitat, que sigui un campus d'alguna manera i que allà dins hi hagi només indústria 4.0, que és el que comentava abans: sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. Per què? Perquè en la mesura que aconseguim que hi hagi una gran densitat d'aquestes tecnologies en un mateix espai, generarem aquests projectes conjunts.
Pere Navarro també és partidari de l'ampliació de l'aeroport del Prat, però defensa que han de ser els experts els qui decideixin com s'ha de fer. En relació amb el debat mediambiental, Navarro ha recordat que el 75% del territori de la regió metropolitana de Barcelona ja està protegit, cosa que hauria de compensar les possibles pèrdues.
Però la regió metropolitana de Barcelona, els 4 milions i mig d'habitants, el 75% del territori està protegit, són o parcs naturals o espais de conreus. Amb una àrea tan densament poblada com la de Barcelona i tan densament activa econòmicament, el 75% del territori està protegit.
Navarro ha finalitzat referint-se a la importància per a Barcelona el fet d'acollir la conferència de les zones franques iberoamericanes des d'aquest dimecres fins al pròxim divendres. Uns dies on operadors, entitats públiques, inversors, consultors i proveïdors procedents d'Amèrica Llatina, Europa i Àfrica i lligats en l'àmbit de les zones franques analitzaran la situació actual, les innovacions, les tendències i els desafiaments del futur del seu sector.
I ens passem ara de la zona franca fins al parc de la Ciutadella per visitar el zoo, una instal·lació que passat de ser un espectacle amb el Dofinari o el desaparegut Copito de Nieve a posicionar-se com un referent pel que fa a la protecció d'espècies i amb un nou model educatiu ja amb la mirada posada en els més joves. Això sí, sense oblidar la cura dels animals més vells i que a poc van morint. És el cas del rinoceront blanc més vell d'Europa, mort fa unes setmanes i que va rebre cures geriàtriques fins als darrers moments. El zoo barceloní és capdavanter en aquest tipus d'atencions. Ho ha explicat darrere en Cope Catalunya i Andorra el conservador d'aquest zoo, Jordi Hermosilla, amb la Mara Rodríguez.
L'avançada edat d'alguns dels exemplars del zoo de Barcelona ha especialitzat a treballadors i veterinaris en cuidar animals d'elevades edats. El cap de conservadors del zoo, el Jordi Hernández, ha explicat que l'objectiu no és tan sols que visquin molts anys, sinó que els animals arribin als nivells de benestar.
I nosaltres ens dividim segons l'experiència de cada secció que està, diguéssim, especialitzada a treballar amb cada grup d'animals.
El zoo compta amb tres elefantes ancianes i flamencs xilens de més de 50 anys. Com que el clima d'aquí és molt diferent, s'asseguren que el tracte cap a ells sigui excel·lent.
Afortunadament tenim bona mà i bona experiència amb el grup en general de flamencs, no només Xile, sinó Cuba, etc. I sí, tenen una vida tranquil·la, tenen unes necessitats, diguéssim, cobertes, i alguns individus doncs logren ser força vells, sí.
Tot i la seva preocupació pel benestar dels animals, moltes persones parlen dels zoològics com a col·leccions d'animals interessants i opinen que, per tant, no són ni refugis ni llars pels animals. Diuen que és impossible acostar-se a crear alguna cosa semblant als seus hàbitats naturals i que se'ls impedeix fer la majoria dels comportaments que per ells són innats, com córrer, volar o escalar.
I ara ens escolta el biòleg Cito Alarcón, que pilota des de l'any 2017 la nova etapa del zoo de Barcelona. Una etapa en la qual reconvertir les instal·lacions, potenciar la conservació de moltes espècies són, segons han explicat, uns dels eixos importants d'aquesta nova etapa. Cito, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, així per començar, quin és el paper del zoo del segle XXI? El de preservar moltes espècies que estan en perill d'extinció? Podria ser aquesta la gran màxima del zoo avui en dia?
Sí, el nostre nou model aprovat a l'any 19 per unanimitat de l'Ajuntament de Barcelona el que diu és que el zoo ha d'esdevenir un centre de preservació de la biodiversitat. Perquè la biodiversitat, degut al canvi climàtic, al canvi global, doncs està molt amenaçada. Això vol dir que el zoo ha de treballar molt intensament en projectes de conservació en fauna amenaçada especialment del Mediterrani i de la regió del Sahel, que tradicionalment fa anys que el zoo de Barcelona treballa, i també en fauna molt amenaçada o vulnerable, segons la UICN, d'altres llocs del món.
Yeah. Parlaves ara mateix de l'espai Sahel. A mi m'han parlat molt i molt bé d'aquest espai, que es va posar en marxa, crec que enmig de la pandèmia, i ja s'han aconseguit resultats. És així, Cito?
Sí, nosaltres al Sahel recollim un treball fet des de feia anys, al zoo de Barcelona, va treballar amb altres institucions i amb el CSIC amb la reintroducció de les gaseles d'orques. La nostra intenció és seguir treballant en aquest sentit i això és el treball que ha de fer un zoo com el de Barcelona, un zoo modern. És a dir, conservar aquí en el zoo espècies que estan molt amenaçades o que són vulnerables per tal de dur a terme projectes de conservació in situ, o sigui, en els seus hàbitats.
Tornar-los a portar al seu lloc habitual.
Nosaltres ja tenim projectes d'alliberament,
sí.
Alliberament en el sentit de poblacions que estan malmeses però no extintes,
sí.
I projectes de reintroducció, com en el cas de les d'orques, no? Alliberament, doncs, no sé, nosaltres estem treballant, com molta gent sap, amb el Tritó del Montseny, amb el Fartet, amb el Ferreret a Mallorca, estem reintroduint tortugues, estem treballant amb moltes espècies que estan molt, molt amenaçades i aquesta és la nostra obligació. Això és la raó de ser del foc.
Escolta, salvant una mica les distàncies, sou una mica com l'Arca de Noé, o què?
Bueno, sí, des del punt de vista bíblic, sí.
Sí, no?
El que passa que la paraula Arca de Noé a vegades ens ha fet mal perquè nosaltres no pretenem tenir una col·lecció de tot. Nosaltres no volem tenir una parelleta com pretenia l'Arca de Noé, de tots els animals que estaven sobre la Terra. Nosaltres volem treballar amb unes espècies molt concretes, o bé perquè ens són properes, com és el cas de la Mediterrània, o bé perquè estan molt amenaçades o molt vulnerables, com poden ser goril·les o com pot ser orangutans, etc., arreu del món, no? I, més a més, tot això, l'aspecte més important és que hem de fer recerca, hem d'averiguar per què, què els hi passa a aquestes espècies, perquè desapareixen, i sobretot la sensibilització i educació.
Ja, és el més important. Escolta, per tu, un biòleg com Cito Larcón, els sous excel·lents en els quals s'ha d'emmirallar Barcelona, quins serien?
Bueno, ara anava a fer una sortida una mica basca, anava a dir els altres sous s'han d'emmirallar amb el futur del sou de Barcelona, però... No.
Però està molt bona aquesta, eh?
Els sos, home, en el món hi ha sos molt bons, com pot ser el de San Diego, com pot ser el de la... Estan a darrere sempre societats zoològiques molt importants, molt tradicionals, on la investigació, la recerca i l'educació són pilars molt importants, doncs, no sé, San Diego, New York, Londres, Berlín... N'hi ha molts.
Escolta una cosa, quan es parla del zoo de Barcelona, sempre et ve al cap, ens ve al cap els més veterans, Copito de Nieve, el Dofinari, ja no hi són. Ara, quins atractius tenim aquí, en aquest zoo, Cito?
Bueno, és que els atractius... aquesta pregunta m'agrada que me la facis, perquè ha canviat. O sigui, aquí el dia que es va fer l'últim espectacle en aquell moment de l'Orca Ulisses, perquè se li va donar l'adeu perquè s'anava als Estats Units, hi havia cues i cues de gent, no? Jo crec que la societat, i això ha sigut molt pocs anys, això potser estem parlant de l'any 92, el Copito de Nieve es va morir el 2003. La societat ha canviat, i jo crec que això és bo, i ha entès que nosaltres el que hem de fer és conservar aquells animals que estan molt en perill d'extinció, per tant, de ser els garants d'aquest patrimoni genòmic, perquè en el fons, quan tu protegeixes un animal que en queden pocs a la natura, estàs protegint un genoma, una maquinària genètica que si es perd l'últim animal la perdem, no? Clar. Aleshores, això ha canviat moltíssim. Ara la gent, és evident que el que ha de buscar en el zoo de Barcelona és conèixer el per què els animals estan així, i sobretot conèixer què poden fer ells, perquè el zoo de Barcelona és un zoo familiar, on nosaltres, per sort, tenim molts visitants que ens venen a veure, i sobretot moltes escoles, els nens i les nenes, els casals, etc. Nosaltres el que hem de fer és fer aquest canvi d'actitud a la ciutadania perquè entenguin que entre tots hem de fer coses per tal de que la biodiversitat no desapareixi.
Exactament. A veure el zoo, que no és un espectacle el zoo, sinó veure els seus animals en l'estat en què els teniu allí, que estan molt ben cuidats. Ho hem parlat amb el Cito Larcón, que és director del Zoo de Barcelona. Cito, moltíssimes gràcies i endavant amb la tasca que esteu fent, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05, Esports Cope, continguts.
Doncs estarem amb la ressaca de la jornada de Lliga, però ja mirant també cap a la Champions, que ja tenim el Barça-Hamburg per jugar demà contra el Shakhtar, partit de Lliga de Campions. Haurem de parlar també del Girona, líder solitari de primera divisió després de l'inesperat empat a 0 del Real Madrid al Santiago Bernabéu davant del Rayo, i avui parlarem molt també de l'Espanyol. Ahir van destituir Luis García, notícia avançada pel nostre company Quique Iglesias. Ja han presentat aquest matí el seu substitut, Luis Miguel Ramis.
Molt més a les 3:05. Gràcies, Joan, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
És la linterna de la Montse Rodríguez. Què ens explicaràs avui? Va, aviam.
Doncs avui tornarem a parlar dels zoos. Per cert, cada cop els animals més envellits, i torna la eterna pregunta: animals al zoo o no? Ja. Li preguntarem a l'Aida Gascón, que és la directora d'Animaturalis, que parlen d'aquesta part negativa del fet que hi hagin animals tancats als zoos. I després parlarem dels ramaders. El 80% no se senten valorats socialment i un estudi revela que més de la meitat plegarà abans del 2030.
Ho explicarà a les 7 de la tarda, això i més coses. Continuen al migdia COPE amb Pilar García Muñiz. Ens segueix explicant tot el que t'interessa.